Encetem política municipal a Roda de Barà Ràdio. Aquesta setmana parlem amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. Ens acompanya el regidor Josep Antoni Benedicto. Bon dia, benvingut.
Bon dia, Sonia. Bon dia, veïns i veïnes.
Què tal, com va tot?
Bé, fred.
Molt de fred, eh?
Molt de fred, sí. A tot arreu i aquí a Roda també.
També. Aquí no ens salvem.
Sí, no estem gaire acostumats, però sí. Bueno, la passarem, ens abrigarem, ja ho.
Quin remei. Doncs, com sempre fem, repassem temes del nostre municipi, aquells temes doncs, que surten en les sessions plenàries. I anem al dia 25 de gener, ens remuntem una mica enrere, perquè hi va tenir lloc una sessió ordinària del ple de l'Ajuntament. El primer punt que es va aprovar va ser el conveni Corner 2018 del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. En aquest punt hi van votar en contra?
Sí, vam votar en contra, no ben bé pel tema del conveni, sinó perquè nosaltres creiem que s'ha de fer més política turística, s'ha de controlar més les inversions, s'han d'ampliar. Nosaltres rebem al voltant d'uns 25.000 euros de la taxa turística, l'impost turístic per pernoctació, fonamentalment el tema del càmpings i apartaments turístics, i creiem que s'ha de fer un esforç més gran, que no és suficient ni de bon tros només quedar-nos a anar a les fires. En aquest cas, a Fitur, alguna a França, i una altra, que en aquest moment no me'n recordo on és, però també a l'estranger. Bueno, jo crec que és bo anar a les fires, però també és important saber el retorn que tenim d'aquesta despesa que fem. Són al voltant d'uns 3.000 i pico euros, més despeses, ens anirem a 6.000, però bueno, és bo que des de l'Ajuntament sapigués en qualsevol inversió que es fa o despesa que es fa, el retorn que té per a la ciutadania, i en aquest cas per a una activitat turística que nosaltres considerem molt important. És a dir, cobrir l'expedient simplement en anar a les fires, que vagin els regidors, allí pues, me sembla insuficient, clarament, i sobretot quan no sabem quin tipus de retorn tenim. Nosaltres tenim un públic, un visitant, un turista, que és molt especial, fonamentalment dedicat al tema de càmping i apartament turístic, que per a mi és turisme familiar, que és el que tenim que cura, no? El turisme familiar. I no sabem si este turista ho anem a buscar a un lloc bo, com pot ser Fitur o les fires. Jo crec que ens han de plantejar qualsevol inversió que fer l'Ajuntament o despesa, la rentabilitat que té per al poble, i en este cas, pues, me sembla insuficient. Han de fer una política que fomenta l'activitat turística, jo crec que encarada sobretot al turisme familiar, i en este conveni, pues és, me sembla molt minso per a tirar endavant aquesta política. No, per això va molt en contra, no tant en contra del conveni, sinó per ficar i donar evidència i testimoni de que ens sembla insuficient a manca d'una política turística com el municipi necessita.
Altre punt que hi havia era una moció que va presentar el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya els Verds, que no hi ha alternativa, per la millora del carrer Joan Carles I per adequar l'accés a l'escola al Cucurull. I van votar a favor.
Sí, bueno, tot el que sigui bo per al poble, pues és en principi és... Bueno, votar a favor és obligat. No només és aquest punt necessita millora urbanística, hi ha molts punts al poble que necessiten millores urbanístiques. Este és un d'ells. L'equip de govern ja tenia pensat i previst fer una actuació allí, és només avançar una mica l'actuació que va dir que tenia pensada, pues, en principi ens sembla bé. També és important, no obstant, que se consulti a les associacions de veïns, a les AMPAs, i en aquest cas no constava que s'hagués consultat, però bueno, és una actuació que està a la ment dels usuaris, per tant, endavant.
En el torn de pregs i preguntes van parlar sobre les subvencions de la Diputació, quines eren previstes o què s'havia fet, no?
Sí, això ja se'ns va contestar. Està el carrer Llevant, està el Vallespí, amb diverses actuacions d'asfaltat, una altra que van a la despesa general de l'Ajuntament, que també subvenciona, i això ens van contestar puntualment al ple següent, i a més suposo que estaran dins de pressupostos, així ho va confirmar el regidor Manuel González.
Altre tema també que els inquietava era la seguretat sobre els robatoris a Roda de Barà. Volien conèixer també una mica quines havien sigut les dades.
Sí, bueno, a això la resposta va ser una mica massa generalista. No era només en quant al tema dels robatoris, que havia més un tema important i candent. Han patit un seguit de denúncies de robatoris i entrada a cases, estàvem preocupats, vam dir que es feia des de l'Ajuntament i també que es feia a través de la Junta de Seguretat Local, on estan els Mossos d'Esquadra, la policia, Protecció Civil, si feia algun tipus d'actuació concreta per això. Bueno, la resposta va ser molt generalista, però no només en el tema de robatoris, sinó també en el tema de violència de gènere. Tenim unes estadístiques que no les puc dir perquè no les tinc, però em dona la impressió de que també estem patint una oleada de violència domèstica al nostre municipi. I això em preocupa. Nosaltres estem en això molt interessats, inclús vam potenciar el primer pressupost que hi hagués un pis per a que les dones que pateixen aquest tipus de violència poguessin tenir un punt de recollida. Me sembla que ja està gairebé enllestit després de 2 anys. Estem preocupats i això ho tornarem a preguntar perquè volem conèixer justament aquesta tipologia de delictes, si té o no importància i quina importància té en quant al volum i les persones i dones afectades de Roda de Barà.
També es va parlar sobre un pla d'igualtat, que el deixem pel proper ple, que van presentar la moció.
Sí, bueno, nosaltres vam dir que si hi havia alguna inquietud per a l'Ajuntament que es feia en el pla d'igualtat entre homes i dones, no només al consistori, sinó també al tot municipi, i bueno, vam dir que avançaríem una moció que es va presentar així al ple següent. Sí.
Doncs aquest era el ple del mes de gener, la sessió ordinària. El dia 14 de febrer hi va tenir lloc una sessió extraordinària i urgent del ple de l'Ajuntament i el punt era l'aprovació d'un procediment de control intern de despeses sense fiscalització prèvia. En aquest cas, es van abstenir vostès?
No, em sembla que... Ah, sí, en aquest cas em vam abstenir. Bueno, m'ho vam abstenir nosaltres i vam abstenir tots els grups de l'oposició.
Es va aprovar per majoria.
Sí, l'equip de govern va dir que no hi havia oposició, el que també és cert que no va tindre cap suport. El nom ja ho diu tot, sense fiscalització prèvia. Bueno, això ve... de nosaltres farà gairebé un any, potser no, 7 o 8 mesos, ja van dir que hi havia una sospita de que se feien una sèrie de contractacions que per a nosaltres, no s'entendre, no eren contractes menors. És a dir, què vol dir contracte menor? Que hi ha un tope en el qual l'Ajuntament doncs, pot contractar directament, el tope en aquest moment sembla, si no m'equivoco, està en 18.000 euros, quan parlem de serveis i 50.000, si no m'equivoco, en obres, i que d'alguna manera doncs, estava ultrapassant aquest límit. És a dir, se feia un abús de la contractació directa. Això què implica? Implica fonamentalment, primer, que hi havia objeccions per part de la intervenció, quina casualitat que el dia 31 de desembre hi ha la interventora que ocupava la plaça aquí a Roda de Barà se'n va anar, i primer això, que hi ha una objecció per part de la intervenció, això s'aixecava, aquesta objecció, per a poder pagar-la des de l'equip de govern, està dins dels seus... les seves competències, però l'objecció continua sent. I és un procediment que s'anava fent. De tal manera que em van assabentar de que hi havia 241.000 euros en factures pendents d'aprovar, que no és poc. L'alcalde va dir que eren 2,17% de l'ordenança de pagaments de l'Ajuntament, però jo me temo que només hi ha una factura que és del mes de juny, la majoria són factures de l'últim trimestre del 2017, me sembla que esa xifra va molt més enllà. I en sobrant de pago també està comptant allà les nòmines que es paguen, és a dir, són procediments diferents. Jo crec que estarem al voltant d'entre el 9 i el 10%, no sé, m'equivoco, demanarem la informació també a l'Ajuntament que me la donen. Perdó. Bueno, en definitiva, això que ocorreix? Doncs que l'equip de govern s'està cedint de les seves atribucions i això té un perjudici clar per als veïns i veïns de Roda de Barà, perquè són serveis que han de sortir a licitació pública, que hi haurà la concurrència que mana la llei, que això garanteix que hi haurà un millor preu a la millor qualitat possible. Si només donem els serveis o les obres al desembre, no estem garantint que tenim el millor preu de mercat. Serà preu de mercat, però no el millor preu de mercat. Això redunda en un cost més elevat dels serveis i, per tant, en una pujada o una no baixada d'impostos. Per tant, han de procurar que es facin les coses bé. Nosaltres vam ser molt crítics. Va ser una qüestió que la vam plantejar a una junta de portaveus abans que no figurava a l'ordre del dia. Se va convocar el dia següent pràcticament en 48 hores el ple extraordinari. És ja de de norma per part de l'equip de govern convocar les coses que no interessa que sàpiguen en empreses extraordinàries a la una i quart. Jo crec que és un tema molt important i nosaltres ens van abstenir perquè van demanar que aquest procediment que es fa d'alguna manera ad hoc per a poder pagar aquestes factures, jo entenc que els autònoms o les empreses que han fet la feina, que ja està feta, en tots els casos, pues, haguin de cobrar. O sigui, han de veritat, o sigui, nosaltres no podíem fugir d'això. Altra cosa és que no critiquéssim el què. És a dir, podíem votar que sí, a que es pagués, perquè l'obra estava feta o el servei estava donat, però a votar que no, o podíem votar que no, pel procediment mal fet de tot el punt legal, és a dir, són contractacions que són, per dir-ho clar i català, il·lícites o irregulars. Per tant, perquè no s'agüixen el procediment que tocava, no? No, el punt mig és l'abstenció. A nosaltres ens agrada més abstenir-nos perquè des de l'abstenció jo crec que no es fa, evidentment, no es fa govern, però tampoc es fa oposició. O sigui, jo me pregunto a tots els grups que en aquests casos s'abstenen ja regularment, els municipals, què faran si un dia arriben a governar? També s'abstindran de les coses del municipi? Jo crec que ens hem de posicionar. En aquest cas, l'explicació del vot és que no se podia votar que no per el procediment que s'havia fet, que estava fet mal fet, i en perjudici dels veïns i veïnes, i votar que sí perquè han de cobrar. Com la cosa per l'equip de govern sortia cap endavant en els vots exclusius de l'equip de govern, però no ho vam tenir. Nosaltres vam demanar una informació i vam dir també que en principi se tenia que fer això pautat en el temps. És a dir, aquest procediment ad hoc que es feia no podia durar eternament, però el que estem fent és que se puguin pagar factures sense fiscalitzar prèviament per a intervenció. Això ja en principi sona molt malament. I vam dir que en principi aquest procediment estigués en vigor fins que s'aprovés un real decret sobre les noves contractacions, que si no me recordo és el 424 del 2017, no dic de memòria, no? I entrarà a vigor el juliol. O sigui, teòricament, aquest procediment acabarà el juliol. Se va recollir la moció, se va incorporar a l'acord del plenari i van votar abstenció.
Mm-hmm. Aquest tema doncs, també el van incloure en un punt sí. Que es va incloure amb caràcter d'urgència
sí.
En el ple celebrat el passat 22 de
febrer, sí.
El ple ordinari, en aquest cas doncs, és sí. El punt número 9
si
no,
vols,
que es demanava,
toquem,
no? Que
sí, sí.
Nosaltres, que és el que
nosaltres quan van l'alcalde i l'equip de govern ens va dir necessitem pagar les factures, han de fer un procediment informat, evident, per serveis tècnics i jurídics. Jo vaig demanar que també s'incorporés intervenció va subscriure l'informe. Van demanar també que ens digués, que ens informés de quines factures i a quins proveïdors i a quina data, quins imports afectaven, no? Per això són 200 i pico factures, 240.000 euros. Ràpidament, el dia següent al plenari ja teníem la informació, això va ser ràpid, i també van dir al següent plenari que si ens informés de l'ús que fa l'equip de govern d'aquest procediment extraordinari o ad hoc que vam aprovar en el plenari per a poder pagar les factures. És a dir, llavors ens demana un procediment per a poder pagar aquestes factures i volem saber qui factura està pagant. Perquè això no només seran aquestes factures, sinó que seran més factures. Per què? Perquè hi ha contractacions que continuen sortint efectes, la gent continua facturant en base a aquests contractes que no estan licitats, però continuaran sortint efecte i s'han de pagar. És a dir, que s'incrementarà. No hi ha hagut manera de que el plenari, jo me quedo molt sorprès de que l'oposició no hagués estat ahí més ferms perquè només es demana informació. Demanem informació. Ho van portar al plenari perquè jo crec que va ser un acord del plenari que va donar aquest procediment i jo crec que és una informació que l'han de compartir entre tots, que l'equip de govern ha de donar contra el ple, que va ser el que va aprovar en definitiva aquest procediment. Em vas quedar molt sorprès quan va sortir que no.
Va ser rebutjada aquesta
sí,
moció?
Sí, va ser rebutjada. Bueno, nosaltres ho demanarem igual. Tenim el dret a la informació i ho demanarem. No entenc. Hi ha grups polítics, en aquest cas el Partit Popular, que va dir és que això dona feina als funcionaris. No, jo crec que és una informació que ja tenen, no és a saber què factures paguen, només m'han d'informar quines s'acolleixen en aquest procediment, però tant, me sembla bé que ho diguin. és cert que també pot ser que estigui recollit a les actes de l'equip de govern que aprova les factures, però tota la informació està publicada en el, i si no, aniria malament, tant en avies de decrets, en el boletí oficial de la província, com els actes de govern també són públiques. Sí que serà posteriori. Però no, això no quita perquè nosaltres poguéssim demanar la informació. I encara me quedo molt més sorprès perquè justament el mateix Partit Popular que deia que això era massa feina i que ja estava publicada, jo no sé si Mariano Rajoy cada vegada que li pregunten al Congrés dels Diputats i li demanen la informació a l'oposició, la resposta és la mateixa, no? Això ja està publicat al BOE, no? Jo crec que és una sortida una mica peregrina. Però no només això, és que el Partit Popular va demanar que és l'informe de totes les mocions que s'havien presentat els grups municipals. Escolta'm, això sí que ho tenim. Perquè, i ho va dir perquè venen eleccions. Voleu que la feina teva de partit polític com a grup municipal te la fa que fos l'Ajuntament? Això m'ha semblat que és més important el primer que no el segon.
Anem als punts que van tractar en aquest ple. Bueno, òbviament, l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, també la modificació de la periodicitat de les sessions dels òrgans col·legiats a motiu de Setmana Santa.
Sí, Setmana Santa, les festes, sí.
I la primera va ser un ple, hem dit, farcit d'emocions. La primera que es va presentar va ser una de Populars Units per Roda per incloure els pressupostos 2018 una partida pressupostària per a l'emissora municipal de Roda de Barà Ràdio, i aquest punt doncs va ser aprovat per unanimitat.
Sí, bueno, nosotros siempre estamos a favor de que la ràdio tingui els mitjans suficients i adients. Si te recordes, Sonia, al principi vam estar lluitant perquè hi hagués una unitat mòbil de ràdio. Me sembla que és important que la ràdio surti una mica d'aquestes quatre parets i surti al carrer, a peu de carrer. També vam demanar suport per a mitjans tècnics i informàtics, i ho vam fer el primer any que vam entrar. Això crec que tots ho sabem. Va en la mateixa línia, pues endavant. També ens sorprèn una mica perquè jo crec que en els nostres pressupostos, per almenys el projecte que ens ha presentat el senyor alcalde, pues ja anava una mica per ahir, una partida per a la ràdio i una altra que potser no sé si entrarà o no, però està prevista per una unitat mòbil. Jo apostaria perquè entrés, per mi fos que entrés en les dues. No? Vam preguntar si aquestes partides que anaven justament al projecte de pressupostos anaven per aquí, se m'ho va informar que és que sí, però tant endavant. Bueno, jo crec que esta moció és una mica preparar potser el sentit de vot del Partit Popular de cara al plenari d'aprovació de pressupostos. Bueno, pues me sembla bé, però que sapiguéssim que és així.
Per cert, comentava sobre els pressupostos, ja tenen el primer esborrany d'aquests pressupostos, han començat
les negociacions. Sí, nosaltres hem tingut, com tots els grups municipals, han tingut una primera ronda amb el senyor alcalde i justament demà tenim la segona. Uh-huh. Nosaltres estem negociant, com ho han fet sempre. Nosaltres sempre hem assentat en l'equip de govern i en l'alcalde a negociar pressupostos. El primer any van arribar a un acord, que jo crec que va ser molt positiu, i els altres, pues no. Però nosaltres no ho deixem mai intentar-ho, sí, i fem propostes. Si se recollissin, tirarem el vot cap un cantó o un altre, i si no se recollissin, pues, evidentment no ho recolzarem.
Uh-huh. Una altra moció. En aquest cas era del Populars també Units per Roda, en defensa de la presó permanent revisable. Aquest punt va ser rebutjat.
Sí, bueno, nosaltres vam votar en contra, tant a la comissió com al plenari de la comissió. Va haver dubtes per algun grup justament que es diu d'Esquerres. Primer va dir un sí, després va reservar el vot i al final va acabar votant que no. Bueno, nosaltres no creiem que la presó permanent revisable solucione res. I li diré, mire, la gent no va en el codi penal a veure si fas això, me cauran 3 o 4 anys, o me cauran 5, o me cauran 6. La gent, dissortadament, no mira el codi penal quan cometes un delicte. Per tant, a nivell dissuasori, jo crec que no té massa sentit. I luego, bueno, que hi ha una intenció del Partit Popular, i tot és notorio, de castigar, penalitzar la societat sencera. La ley Mordassa, el tema de los delitos en defensa del honor, que muchas veces es ya tuiteros que están condenados, y en fin, yo creo que afecta a los derechos civiles fundamentales y han de ser muy curosos. En este tema, además, hay una voluntad del Partido Popular de ampliar la tipología de los delitos la qual seran sumesos a prisió permanent i revisable. S'està parlant del delicte de rebel·lió, de sedició. Nosaltres creiem que aquest camí no és bo, han de fer pedagogia. El Codi Penal és sempre una actuació a posteriori, no és mai preventiu, però tant jo crec que han de fer una labor anterior per evitar els delictes. Això no passa per no condenar els delictes i que la gent ha de complir la pena, s'ha de condenar. Però la justícia es fa quan se condena. Ahí és quan se fa la justícia de veritat. I si complís la pena també, però no és el mateix, una presó permanent revisable que una condena que ja tenim duríssima en aquest moment. Primer perquè nosaltres som humanistes, venim d'una creència de que la gent ha de tenir segones oportunitats reals, no com aquesta, i creiem fonamentalment que l'home és, en principi, la persona, són bons, i que els dolents ja els podem apartar, no? Però tenim un humanisme positiu, no negatiu, i la justícia pues, no l'encerta sempre, a vegades que s'equivoca, veritat, i una pressió permanent revisable donen més espai per a poder rectificar. I, bueno, a mi em sembla també greu que el Partit Popular faci un ús partidista d'aquestes coses, que són molt serioses, i damunt acusar-se de més de fer-ho. Jo li vaig dir al plenari, el portaveu del Partit Popular, que estava fent política criminal. I em va dir, que és això de fer política criminal? Se va ficar una mica... escolta'm, política criminal són les accions o propostes que fa el govern justament per a tractar d'eliminar la problemàtica de la criminalitat a una societat. Això és política criminal. Són accions i propostes que fa el govern. Pues està fent política criminal. Pues esto es política criminal. Bueno, en definitiva, que nosaltres no estem d'acord, tenim un pensament i una visió positiva de l'ésser humà i no creiem que això sigui valgui per a res. Dic, no val ni per a eliminar el delicte ni val per a prevenir el delicte. Per tant, no va en aquest sentit. I jo crec que la funció de restitució que té de la pena, és a dir, pagar per el que has fet a nivell social, jo crec que en 35 anys que en aquest moment tenim el Codi Penal com pena màxima, ja és més que suficient. És més que suficient. Una altra cosa és que després de complir la pena se facin mesures alternatives de control d'aquell senyor que no ha pogut o no ha sapigut o no ha sigut el sistema capaç de rehabilitar-ho i reeducar-lo per a que sigui un actiu en la societat. Això sí que hem de veure unes penes de tutela, però no la llibertat sesgada al 100%. És a dir, que hi ha camins alternatius.
Una altra moció van presentar vostès per l'establiment d'un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució de les desigualtats.
Bueno, aquesta moció va ser... desigualtats econòmiques, ahir se va passar malament.
Va ser aprovada, eh?
Sí, va ser aprovada. Bueno, ahir m'ho va dir que fèiem alguna mica de demagògia, no? La demagògia, en aquest cas, és evident que no, i justament ahir i avui també hi ha manifestacions dels jubilats i pensionistes perquè no arriben com cal a final de mes. Se ens acusa moltes vegades que el Partit Socialista va congelar les pensions i hem de dir que sí. Va ser un any en la crisi més dura, però que el Partit Popular porta de facto congelant-les des de fa 4 o 5 anys. Jo no entenc perquè si tant que ens diu des del govern que la cosa ja va bé, que pugen els treballadors, que pugen les cotitzacions, que hi ha més afiliats, que no sé què. Per cert, no han arribat, ni encara no, al nivell màxim de contratació que va tindre el Partit Socialista, que va ser de quasi 20 milions d'afiliats. Encara no estem, diuen que ja estem millor, que han sortit de la crisi, però encara no arribem als màxims. No? Bueno, jo no entenc si la cosa va tan bé, si està ja més activitat econòmica, hi ha un creixement del PIB, si puguin els afiliats, puguin les cotitzacions, per què no poden pagar les pensions? Per què han tingut que recórrer a desfermar i buidar el fons de reserva? Que sí que és cert que va ser una llei que va generar el PP i en el suport de tots, però que va dotar de fons, va agarrar redundància en aquest fons, va ser el Partit Socialista quan governava. És a dir, dels 69.000, jo crec que pràcticament 60.000 se van dotar en període socialista, algun d'ells quan estàvem en crisi. Però això és un tema molt, molt sensible perquè els jubilats estan perdent poder adquisitiu, la vivienda continua, ara va pujant els lloguers, pujant els preus de la vivienda, però que ha pujat sobretot, però d'una barbaritat, és el tema de la llum, l'aigua i els serveis. Això sí que ho pateixen directament. directament els pensionistes, tots, però és també perquè tenen la renta més minces. Això hem de donar solucions, no podem deslligar una cosa com l'altra, i anar cap al fons privat de pensions, en aquest moment la gent que ja està jubilada no pot fer-ho perquè està jubilada, no és una solució, i per a la gent que estem a punt de jubilar-nos, és a dir, aquells que tenim pues, més de 50 anys, pues, tampoc és una solució, perquè per molt que diga la senyora del PP, la Villalobos, que en 2 euros al mes i al final no sé què, en 2 euros al mes no fa res. Uh-huh. Això ve fonamentalment perquè hi ha una davallada de precarietat i de salaris al empleo, i per tant no hi ha cotitzacions. I una política també que no és rigorosa, perquè totes les subvencions que s'estan donant de rebaixa de cotitzacions per a generar aquest empleo precari, que es podrien discutir o no, però van contra el compte de cotitzacions. Sí, són menys cotitzacions. Això nosaltres proposem que surtiguen d'aquesta minusvalorar les cotitzacions i que vagin via pressupost, per exemple, de l'empleo. Que ho pagui directament el Ministeri d'Empleo i no pagui el Ministeri de Seguretat Social, perquè ens entenguéssim. És a dir, que compten com a cotitzacions.
Tenim 3 minutets escaig, bueno. I tenim aquí 4 encara mocions. Li demanaria doncs, que la que cregui més interessant per comentar-la, doncs, que ens la comenti, perquè són 3 mocions precisament que va presentar el partit dels socialistes. Una feia referència a l'abonament
del deute.
L'abonament
del deute pendent de les escoles bressol. Bueno, és un tema que també és candent, ens afecta al municipi, perquè la Generalitat de Catalunya pues, va deixar de subvencionar fa anys la seva part de les escoles bressol municipals. Hi ha ajuntaments, sobretot de socialistes, que han portat inclús als tribunals, als contenciosos, ho han guanyat, la Generalitat ho ha de tornar. És una sentència que, a més, el Tribunal Superior de Catalunya la pot fer extensiva a tots els municipis que tenen aquest deute i van demanar que fa l'Ajuntament si l'ha de reclamar i que si la reclama primer de moltes maneres via un escrit al departament corresponent i si no que emprengui la via judicial com ho fan els altres. És el que han demanat. Uh-huh. I va ser aprovada, sí.
Altra feia referència per donar suport a la vaga femenina del 8 de març.
Jo crec que el tema de les dones, de la igualtat, han de ficar a caminar. És el segon any que es convoca, és una vaga que es convoca a nivell de 150 països. Bueno, jo crec que, bueno, almenys així surt. En Europa ha tingut molt de ressò. Jo crec que han de donar passos. Perquè es faci aquesta visibilitat de que hi ha una bretxa salarial i d'accés a llocs importants en l'empleo i han de ser visible. Una manera de fer-la visible és fer l'aturada.
Uh-huh. Anem, doncs, em sembla que ens donarà temps, tenim encara 2 minuts, no arriba. Altra era sobre la creació d'un pla d'igualtat municipal i un pla d'igualtat de l'Ajuntament.
Bueno, va una mica lligada a la d'abans. Sí. Nosaltres ja vam anunciar en el ple anterior a aquest, que van demanar informació, que la presentaríem. Jo crec que és important fer passos. És a dir, si ens va dir que estem acollits a un pla comarcal, però el pla comarcal no podem fer servir en tota la seva extensió si no sabem quines necessitats tenim aquí com a Ajuntament. I per això va en 2 vies. Primer, l'Ajuntament com a institució han de saber quina bretxa tenim entre homes i dones, si ens va donar alguna informació i em va dir que no era necessari, que no era prioritari, ens va dir des de la regidoria de serveis socials i de dona, jo crec que no és prioritari, no, és l'anterior, és molt prioritari. Jo crec que si no això no fiquem en marxa i no obrim camí i no sabem primer on estem, pues, no avançarem mai. Aquesta és la veritat. Se m'ho dona informació d'alguna empresa d'aquí del poble, que més o menys, encara que no estiguin obligades a fer un pla d'igualtat, però més o menys hi havia. Sí, però això, aquesta informació es va demanar perquè nosaltres vam presentar la moció. I això em preocupa. O sigui, l'interès demanar informació, que va ser molt puntual, en els casos concrets, jo crec que el govern no la tenia damunt la taula. I aquesta falta d'inquietud i d'iniciativa em preocupa. Per això és important fer un pla d'igualtat intern a nivell d'Ajuntament, treballadors i treballadores, i un altre de municipi. O sigui, com tenim la igualtat i la bretxa salarial aquí al municipi, en els veïns i veïnes. Per a poder acometre, via Consell Comarcal, via nosaltres propis, pues un pla i un protocol d'igualtat que la bretxa salarial pues, la faci més més menuda i fins que desaparegui.
En aquest cas, aquesta va ser rebutjada, les dues anteriors van ser aprovades.
Sí, se va rebutjar perquè moltes vegades va dir, moltes grups van dir que massa feina, no sé què, bueno, massa feina. En aquests casos jo crec que és una feina sempre ben feta.
Ho tenim que deixar aquí, que no tenim més temps, senyor pues, Benedicto. Gràcies
per acompanyar-nos. Ha sigut molt intens.
Fins la propera. Hi havia molts temes que havíem de parlar. Gràcies, bon dia.
Bon dia.